Molt bona tarda. Bona tarda a tots i a que no va. Bona tarda a tots i a totes. Bona tarda a tots i a totes. Començarem aquest ple extraordinari d'avui dia 11 d'octubre. Amb els següents punts de l'ordre del dia, excusar la senyora Ibarra que han dit que no podrà ser aquí. Llavors hi ha el punt 1, 2, 3 i 4, que són l'aprovació provisional, l'aprovació inicial de les ordenances fiscals, el número 1, 2, 3 i la 13. Faríem la presentació global i la votació per separat. Per tant, passem la paraula al senyor Martí Barberà, regidor d'Hisenda.
Bona tarda. Avui hem convocat aquest ple extraordinari després de fer de forma extraordinari i urgent les comissions informatives per portar a aprovació la proposta de modificació i adaptació de les ordenances fiscals per al pressupost, fins que estem parlant d'ingressos pel pressupost 2024. Bàsicament, les que avui portem són les que per termini necessiten meritar a partir de l'1 de gener i que, per tant, hi ha tot un període d'aprovació per ple, exposició, al·legacions, si és el cas, aprovació definitiva i publicació, i això s'ha de fer durant aquest any 2023. Per començar, en aquesta exposició global que faríem, volia fer una referència a les diferents tres administracions que ens repercuteixen més a l'hora dels ingressos a la nostra ciutat. Una és parlar del marc de l'administració estatal, on ens movem i on ens mourem segurament el 2024, el marc de l'administració de la Generalitat, del pressupost de la Generalitat de Catalunya, i el marc o les competències de l'administració local, que en aquest cas sí que són pròpies de l'Ajuntament de Valls. En el marc de l'administració estatal, remarcar la insuficiència de finançament que tenim els ajuntaments per part de l'Estat. La part que tenim fa molts anys que no es toca en percentatge i és la participació en els impostos especials que té l'Estat i que distribueix d'acord amb unes fórmules i uns criteris entre els diferents ajuntaments d'acord amb la població i amb algun criteri econòmic. Assumim, com reconeixen els informes tècnics, competències que no són pròpies municipals, però que estem, com a administració local, els més a prop amb el ciutadà i, per tant, hem donat resposta a aquelles urgències i aquest passat mandat ho hem vist i així ho ha fet l'Ajuntament de Valls, tot i que el finançament per part de l'administració estatal és insuficient. Això continua sent així des de fa anys, però una cosa que sí que hem tingut aquests anys anteriors, amb la crisi sanitària, econòmica i social que vam patir del Covid, va ser que la llei d'estabilitat pressupostària, els objectius d'estabilitat i sostenibilitat financera es van suspendre. No? Això ho hem anat veient en diferents plens, cada trimestre, quan repassem els informes d'intervenció, on diem que complim, no complim, tal, però estan suspeses. Això ens ha permès fer un ús racional del nostre romanent i, per tant, del diner públic que tenia l'Ajuntament de Valls en disposició i poder anar donant resposta a les necessitats o previstes o les necessitats que arribaven inesperades i que havíem de donar-hi solució. Sembla ser que per l'any 2024 aquesta llei d'estabilitat pressupostària tornarà a entrar en vigor i, per tant, tornarem a no disposar de la llibertat que ens tocaria com a autonomia municipal de gestionar els diners del romanent en allò que creiem o que necessiti la nostra ciutat. Recordem que al final tot això és un joc estatal perquè l'índex del dèficit als ajuntaments se'ns limita, però l'Estat el fa tan gran com pot a canvi de que en les administracions locals el tenim limitat. En el marc de l'administració de la Generalitat, doncs, remarcar les balances fiscals i el dèficit fiscal que pateix Catalunya. Sovint, i segur que en aquest ple ho sentirem d'algun partit polític, es parla de que la Generalitat té despeses que no caldria que fes i caldria eliminar i coses d'aquestes. I bueno, he fet referència a uns estudis que ha fet la Generalitat de balanç fiscal d'aquest any 2020 i 2021. En aquest cas, com que l'Estat no dona les dades, són estimatius, però són molt orientatius. I tornem a veure, com sempre, que l'any tant 20 com 21 l'aportació en el pressupost d'ingressos de l'Estat de Catalunya és del 19,2 i les despeses que l'Estat té o fa a Catalunya és del 9,2. Per tant, hi ha una diferència de 10 punts. Això està valorat amb números i euros en 21.000 milions d'euros. Si el pressupost global de la Generalitat de l'any 22 era de 36.000 milions d'euros, facin números vostès mateixos de com la Generalitat podria funcionar i podria ajudar més a tots els municipis si pogués disposar d'aquest finançament que li pertocaria per pes d'ingressos i, per tant, per pujada de despeses, que és el lògic. Pensem en sanitat, en suport a serveis socials, pensem en moltes i moltes coses de les quals en manquem per culpa del finançament o de l'infrafinançament que té la Generalitat respecte a l'Estat. En l'àmbit de l'administració local, bé, doncs tenim un ajuntament financerament fort i estable, estem per sota del 75% en endeutament, això ho discutim sempre, no estem al 20 i pico, com diu quan fem els números trimestrals perquè agreguem el PIUS, en aquest cas, l'Ajuntament per si mateix i els organismes autònoms està per sota del 75. Hem crescut d'una manera molt significativa amb activitat en el món o en l'àmbit cultural divers i en l'esportiu. Hem creat nous equipaments per a la dinamització de la ciutat i per a la seva projecció i autoestima. Hem millorat els serveis al ciutadà, som més sostenibles, som més moderns. Hem donat suport a les persones vulnerables de forma transversal. S'ha treballat per superar una crisi sanitària que ha estat econòmica i social i que s'ha vist agreujada per una crisi humanitària per la guerra a Ucraïna, a la mateixa Europa. La gestió ha estat complexa per manca de subministraments, per augment d'activitat amb els elevats preus de subministraments de gas i electricitat, l'augment per si mateixos del quilowatt, del gas. La gestió ha estat diversa. Tot això ens ha portat a que hi ha hagut un índex de preu al consum, és a dir, un augment del cost de la vida en aquests 4 anys, del 20 al 23, on no hem tocat les ordenances ni hem pujat la pressió fiscal al ciutadà, d'un 16,6% d'acord amb el que diu l'informe tècnic de l'expedient. El cost de la vida, els aliments, l'energia, crec que això no cal ni remarcar-ho ni dedicar-hi temps perquè tots ho patim d'una manera o d'una altra, però en som coneixedors. També cal remarcar que mentre l'IPC ha arribat a aquest 16,6%, els sous de la ciutadania no han arribat ni molt menys a aquest 16,6%. Per tant, la ciutadania està fent un esforç per defensar-se d'aquest increment de preus al consum, d'aquest augment del cost de la vida. Nosaltres ho hem afrontat amb responsabilitat aquests 4 anys i ho volem continuar fent. La gestió econòmica ha estat eficient, eficaç, sostenible, austera i transparent amb els recursos aportats per la ciutadania vallenca. En aquest sentit, Valls, com a ciutat, com a conjunt, ha estat fonamental la fortalesa i resiliència del teixit productiu i econòmic vallenc, des de la pagesia, des de l'entramat industrial, des del comercial, la restauració i, en general, tot el sector serveis que tenim a la nostra ciutat. Per això voldria repassar 3 dades macroeconòmiques que demostren aquesta resiliència de la nostra ciutat, aquesta resposta del que sempre hem dit de sortir d'una crisi encara més reforçats. A l'any 2020, el PIB en aquells moments, ja passada l'inici de la crisi, el PIB per habitant era superior al de Catalunya amb un 11,5%. I el segon de la demarcació de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. L'índex d'atur a setembre de 2023 és molt més baix que el 2008, quan comença tota la crisi. Estem un 10,63%. Però ens importa molt aquestes 1.195 persones que estan a l'atur i que fem constantment treball de formació i d'ocupabilitat perquè ens arriben demandes de la indústria que tenen llocs per cobrir i tenim persones que no tenen feina. Per tant, aquí continuarem treballant intensament perquè tothom tingui un sou digne, un treball digne i un projecte de vida a la nostra ciutat. I una altra dada és la renta familiar bruta per habitant. Allò que diuen diners mitja, és una mitja, està clar, de diners per destinar al consum o a l'estalvi. En aquest cas, l'any 2020 era de 15.800 euros. Només ens supera per 15.900 la ciutat de Tarragona. Per tant, tenim una xarxa productiva activa i potent, tenim recursos, oportunitats per poder treballar solidàriament per la cohesió social de tota la ciutadania, que és el que fem. També per aquest mandat futur tenim un projecte de govern de Junts i Esquerra Republicana al qual hem de donar resposta i al qual ens van comprometre a executar. però no serà pas per aquest projecte i per aquests reptes pels quals hem d'adaptar les ordenances a la realitat i a la situació econòmica de l'entorn. És a dir, hem estat 4 anys fent projectes, avançant amb activitats, amb propostes, amb iniciatives, i hem passat un pressupost el 2019 de 27.600.000 a un pressupost el 2023 de 35.085.000. Per tant, l'augment dels impostos, l'adaptació a l'augment de l'IPC no responen a més activitat, sinó a la situació econòmica, perquè la més activitat ja ens espavilem a buscar recursos externs també per poder tirar-la endavant. Hem marcat les línies del pressupost 2024. Haurem de fer front a un increment de la retribució del personal de l'administració local del 2,5%, això ja està pactat, un 2 fixe més un mig variable. Haurem de consolidar l'augment de l'IPC, que sembla ser que per finals d'any serà del 4,5%, d'acord amb els informes tècnics que tenim, i també un augment de les despeses financeres, que en les línies del pressupost 2024 tècnicament s'ha calculat que el tipus d'interès es pot estar en un 4,5% de mitja. Per tant, tenim una situació d'on venim de l'IPC elevat, però ens ve un any on també hem de fer front a tots aquests increments d'una manera clara i necessària. Per això la proposta d'ordenances va en el sentit de no carregar fiscalment a la ciutadania, de recuperar una part de poder adquisitiu d'aquest 16,6% i recuperar-lo, depèn d'en quin impost, d'una manera o d'una altra, però mai superant el 16,6%. Per això, amb les línies generals, proposem un impost, un augment de l'impost sobre béns immobles del coeficient del 3,5%, en aquest cas l'augment exacte pel coeficient és un 3,49. Aquest és l'IPC actual que poden vostès consultar a la web de línia de setembre i, per tant, està per sota de l'IPC previst que pugui tancar l'any 2023 del 4,5. Per tant, pujaríem l'IPC de setembre, que segurament és inferior a l'IPC de l'any 2023 quan acabem l'any. Incorporem, això és una novetat, uns tipus diferenciats per aquelles propietats que el seu valor cadastral són molt grans, molt elevades, i que tenen usos comercials i industrials, perquè facin una idea dels 20.700 rebuts que nosaltres emetem com a ajuntament, estaríem parlant d'una afectació a 120 rebuts, és a dir, a un 0,5% dels rebuts. I en tot cas, seria un diferencial de 1,15 que afectarien aquests 120 rebuts. En aquest cas, la petita i mitjana empresa continuen compartint el mateix coeficient que l'ús d'habitatge, que seria del 0,978. També fem una proposta d'adaptació de l'impost sobre activitats econòmiques. Aquest impost, recordem que s'aplica exclusivament a l'activitat econòmica que factura més d'un milió d'euros anual. I a més, només es proposa en aquelles zones on s'ha invertit com a ciutat en la millora de l'urbanització dels carrers, de l'asfaltat o de l'enllumenat, entre altres millores. Aquest augment estaria per sota de l'IPC anual de 2023 perquè l'augment representa un 4,4% només per aquelles activitats econòmiques que estan en les vies de categoria 2. I després també proposem una adaptació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. En aquest cas, l'augment està per sobre del 13%, per sota de l'IPC acumulat, i afecta a tots aquells vehicles de tracció mecànica. Aquí l'Estat marca unes tarifes i la potestat municipal és aplicar un coeficient de màxim 2. En aquest cas, nosaltres havíem, l'any 2019, es havia baixat de l'1,75 a l'1,67 i ara el pugem a 1,90. En aquest cas, pujant-ho a 1,90, encara estem un 5% per sota de tots els coeficients que tenen les altres grans ciutats de més de 20.000 habitants de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que la majoria estan a 2 o 1,9945, que és quasi un 2. El que sí que congelem és la taxa de recollida i gestió dels residus municipals i comercials. Aquesta, tècnicament, ja fa un parell d'anys que es treballa, perquè potser cal pujar-la, però resulta que els resultats del treball de la ciutadania a l'hora de reciclar, de la sensibilització, de les campanyes de sensibilització, del compromís de cada vegada més ciutadans en fer la recollida de residus, tant municipal com comercial, adequadament, ens permet continuar congelant aquesta taxa, perquè com més reciclem, menys pugen els costos de valorització i eliminació, menys cànon hem de pagar i, per tant, tot això ens ajuda a contenir, en aquest cas, el mòdul de la taxa de recollida i gestió dels residus municipals. Recordem que aquí tenim unes bonificacions molt importants, que els quals s'acullen més de 1.400 famílies, que poden arribar a pagar fins al 50% només del que seria el cost del mòdul d'habitatge del rebut. Ara parlaria de bonificacions i altres àmbits menors, que no serien els coeficients que s'apliquen a tothom i als quals també li hem donat una mica un tomb i una reorientació d'acord amb els criteris de l'equip de govern. Volem apostar per la rehabilitació d'habitatges, per aquells habitatges buits que tenim a la ciutat, que s'arreglin i es posin al mercat, perquè els joves, perquè les famílies que comencen, per aquell que cregui oportú i que necessiti un habitatge, tingui un habitatge nou o rehabilitat al seu abast dins de la nostra ciutat. Això ja fa temps que ho estem fent de cara al ciutadà que és propietari, no? Tenim la subvenció del 95% de l'impost de construccions i obres a tots els edificis que siguin becils o que estiguin dins del centre històric i que s'estiguin rehabilitant o facin obres. A més, hem distribuït ajuts al lloguer a l'any 2022 per més de 700.000 euros de suport a les famílies que necessiten ajuts de lloguer. Tenim una subvenció de fins a 80.000 euros per obres dins del centre històric, a més de la bonificació de l'ICIO. I ja tenim, i vam aprovar aquest estiu, i aquesta, després d'estiu, la subvenció per a aquelles persones que compren un habitatge al centre històric i fins que facin 40 anys i es mantinguin al centre històric, tindran una bonificació del 95% de l'IBI i que l'any que ve sortirà la convocatòria per meritar i poder bonificar qui l'hagi comprat ja aquest 2023. Per tant, de cara a la ciutadania, tenim uns esforços econòmics. De cara a l'habitatge social, hem col·laborat amb els projectes d'habitatge cooperatiu, tant de Sostre Cívic com de la Titaranya, i a més no hem parat d'anar adquirint habitatges pel parc municipal que depèn de les necessitats i els criteris de benestar social, es dediquen a lloguer social o es dediquen a emergència d'acord amb la necessitat del moment. Per tant, davant d'aquestes polítiques d'habitatge ens plantegem com podem encara més i quines mesures podem fer per ajudar encara més a que això vagi anant avançant, que ja està avançant. I ens hem plantejat millorar les bonificacions a aquelles empreses de la construcció que, d'acord amb l'article 5è, bonificacions o punt 1, ells poden, des de que adquireixen un edifici fins que ja fan obres i el venen, poden rebre una bonificació de l'IBI durant aquests anys, no? És a dir, jo sóc una empresa constructora de Valls, compro un habitatge, el rehabilito, el venc, mentre jo el compro i no el venc, durant un temps jo estic pagant IBI sense treure un rendiment en aquell habitatge. Doncs això d'aquí ara ho teníem bonificat fins al 50% de l'IBI. El màxim permès per llei és el 0,90 i per tant la nostra proposta és arribar al 0,90. Per tant, totes aquelles empreses de construcció que comprin un habitatge, que facin les gestions urbanístiques, que facin el projecte, que facin les obres durant un màxim de 3 anys, si ho demanen, podran tindre una reducció de l'IBI d'aquell habitatge de fins al 90%. Volem també ajudar amb el futur, amb els projectes que engegarem de protecció oficial o que un privat pugui engegar de protecció oficial, donar suport i empara a l'habitatge de protecció oficial. La normativa permet una bonificació del 50%, és aquesta, no hi ha marge, però teníem un marge. Es podia aplicar aquesta bonificació del 50% als immobles construïts de protecció oficial entre 3 i 6 anys. Ho teníem a 3 i ho ampliem al màxim a 6. Per tant, dins del marge competencial que tenim i dins de les nostres possibilitats, amb aquestes dues mesures també volem ajudar a les petites empreses de Valls i de l'entorn a l'hora de comprar habitatge, posar-lo al mercat i durant aquests anys tenir el suport de l'administració amb el que serien bonificacions de l'impost de béns immobles. Aquests esforços cap aquí ens marquen deixar de fer altres esforços cap a altres línies. I una de les línies que hem sigut pioners i que hem tingut molt d'èxit ha estat en la subvenció o en la bonificació de l'IBI en aquelles persones que ficaven aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar a casa seva, sempre tenint en compte que eren habitatges que estiguin fets i acabats abans de 2005. De 2005 endavant ja no s'hi podien incorporar. Hem passat de tenir-ne 7, 8 els primers anys, el 12, el 13, fins a tenir-ne quasi 70 actualment. Per tant, ara ja veiem que això ja està consolidat, que l'elevat cost d'energia i l'amortització de les plaques solars ja dona per si un rendiment propi per tenir la iniciativa un ciutadà de posar-ho, i per tant, en aquest sentit, agafem aquests esforços que hem fet durant aquests anys quan quasi ningú ho feia i ens posem en una línia estratègica de ciutat, que és l'habitatge, la recuperació de l'habitatge buit que tenim a la ciutat i tot el que això pugui determinar de cara que els ciutadans, els joves i joves de la nostra ciutat es puguin quedar a viure en un habitatge a la ciutat de Valls. Aquí voldria remarcar també la modificació que fem amb la normativa del que seria habitatges desocupats. Aquí incorporem un criteri, nosaltres creiem que just i correcte, que la llei ja ho posa, però en el qual ja hi creiem abans, que és que perquè tinguis un recàrrec per tenir un pis desocupat que l'has de tenir més de 2 anys sense consums d'aigua, sense contracte d'aigua o sense empadronats, havies de tenir, és a dir, si tu tenies un pis buit ja et podia caure el recàrrec. En aquest cas ara és a partir de 4 pisos que pots tenir el recàrrec. Això és més just, creiem que va als grans tenidors o als grans propietaris, i això és un criteri que incorporem per llei, però que va directament o és equivalent a les nostres voluntats. En aquest sentit, ja fa temps que estem emetent recàrrecs als pisos desocupats, però tenim molts litigis a l'hora de presentar-nos al·legacions i requeriments sobre la normativa. Aleshores, el que hem fet és revisar bé la normativa i adaptar-la perquè no puguem o no tinguem aquesta guerra jurídica amb aquells propietaris que tenen els pisos desocupats. Per tant, en aquest àmbit també hi hem treballat. Amb el que seria l'impost de vehicles de tracció mecànica, el número 2, ja hem dit que passem de 1,67 a 1,90, és un augment de més del 13%, i continuen les bonificacions del 100% de vehicles de caràcter històric, del 100% de vehicles clàssics, que són aquells que estan exempts de pagar l'impost d'emissions de gasos de la Generalitat de Catalunya, i el que sí que fem és reduir aquells cotxes que tenen més de 25 anys, que ja fa 1 o 2 anys vam reduir del 100% de bonificació a 50, la reduïm al 25, amb la idea que l'any que ve segurament ja traurem totalment la bonificació. I el que sí que estem a tope, en el marc del que ens marca la llei, és en la bonificació en els vehicles de motor elèctric o amb tecnologia tipus híbrida, que està al 75% de la bonificació, que és el màxim. En quant a l'impost sobre activitats econòmiques, el que fem és això que hem dit, la categoria 2, passem de 3,35 a 3,50, que és un augment del 4,4. Mantenim el 3,80, el 3,10 i el 2,50 de les altres 3 categories, bàsicament perquè podem fer millores i adaptacions en els coeficients quan, com a ciutat, hem invertit en aquestes zones. I el que fem també és, amb l'impost de construccions i obres, traiem la bonificació que també hi havia per la instal·lació de plaques solars en aquells edificis acabats abans de 2005. Per tant, aquesta seria una mica la política global de fiscalitat que com a Ajuntament volem portar, que ens permet, 1, no recuperar ni molt menys l'IPC d'aquests anys, que és del 16,6% a la ciutadania. Que la ciutadania col·labori a l'hora de fer front a tot aquest augment de l'IPC de cara a les despeses que té l'Ajuntament. i nosaltres ens quedem una part molt important de gestió per poder completar aquesta recuperació. Però sobretot també el que hem mirat és que el ciutadà de Valls, l'empresa que estigui a Valls, el comerç que estigui a Valls, tingui la pressió fiscal més baixa de la província de Tarragona. I això jo crec que ja ho havíem aconseguit, però que veient les polítiques fiscals d'altres ajuntaments encara ho aconseguirem més aquesta vegada.
Moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC. Senyor Juan Felipe.
Buenas tardes a todos y todas. Gracias, alcaldesa. Bien. Nos presentan en este pleno extraordinario la modificación de las ordenanzas fiscales para el 2024. En este próximo ejercicio se modificará el IBI, el impuesto de vehículos, ICIO y el de actividades económicas. Habría estado bien hacer el ejercicio en el mismo pleno de poder debatir la modificación de las ordenanzas fiscales y el presupuesto para el 2024. Tendría toda la lógica, porque al fin y al cabo las ordenanzas, especialmente el IBI, representa el ingreso más importante del presupuesto, más o menos un 45%. Por tanto, poder trabajar conjuntamente los ingresos y los gastos nos hubiera dado una imagen mucho más real de la situación económica de Valls. Hemos visto que no es así. De hecho, nunca han mantenido esta dinámica y es una pena. Si nos permiten, ya que hablamos del presupuesto, recordarles que a 1 de enero debería de estar ejecutado el nuevo presupuesto del 2024. Por lo tanto, el mes que viene ya debería presentarse a aprobación inicial este. Pero mucho nos tememos que eso no será así. En cuanto a las ordenanzas, haremos una explicación conjunta, centrándonos en el IBI, por la importancia que tiene económica, no solo para los ingresos que representa para el ayuntamiento, sino para la repercusión que tiene en el bolsillo de toda la ciudadanía. El impuesto sobre bienes e inmuebles, el bien llamado IBI, este impuesto indirecto es la joya de la corona. Nuestro consistorio viene recaudando alrededor de 9.250.000 euros. Aquí nos plantean que después de unos años sin subir, se ven obligados por diferentes causas a incrementar la presión fiscal sobre el recibo del IBI. Sobre esto queremos hacer una breve cronología para saber de dónde venimos. En el 2015 se recaudaba por este impuesto 7.824.000 euros. En el 2019 se pasó a 9 millones. El salto fue importante, como se puede comprobar. ¿Y por qué fue así? Pues por una presión fiscal anual altísima. Aparte de subir el tipo impositivo, también se subió el valor cadastral, que este estaba en el 13,31 y pasó al 14,10. El recibo por año en el 2015 subió un 9,83, 2016 un 6,68, el 17 9,32, 18 2,82 y el 2019, como ya venían elecciones, 0,94%. En el 2020 se subió el valor cadastral del 14,10 al 14,53. El tipo impositivo pasó del 9,31 al 9,45, quedando la presión fiscal sobre el recibo del IBI en un 14,56. 20 y 21 y parte del 22 quedó congelado debido a la pandemia por el COVID. En este 2023, que comienza una nueva legislatura y con ella vienen cambios sobre las ordenanzas fiscales, vamos. Subida generalizada. El IBI, el tipo impositivo, pasa del 9,45 al 9,78. Este aumento supone una presión fiscal sobre el recibo anual de 3,50. No está nada mal. La joya de la corona dará mayor recaudación para las arcas municipales. Bien, llegado a este punto, podríamos entender parte del significado que tiene este impuesto, como los demás que aquí presentan, que es recaudar para poder dar servicios y mejoras a nivel general en nuestra ciudad. Pero cuando repasamos las liquidaciones de los presupuestos de los últimos 4 ejercicios, comprobamos que esto no es así. Ejemplo, 2019, remanente, 2.545.000. 2020, 3.251.000. 2021, 4.168.000. 2022, 6.904.000. Tenemos un total generado en remanente en los últimos 4 años de 16.869.000. Esto nos revela que no se está actuando correctamente en la utilización de los impuestos. Por lo que aquí les exponemos, deben entender cuál será nuestro voto en esta ordenanza y demás presentadas. Nuestra pregunta es, ¿para qué aumentar más la presión fiscal? Si no se ve reflejada en servicios como son limpieza, seguridad, salud, que son pilares fundamentales para que una sociedad avance y pueda afrontar el futuro con más garantías de éxito. Por lo que les pedimos que se centren y gestionen mejor estos recursos y que no vayan al remanente, porque si van al remanente será que no lo están haciendo nada bien. Nuestro voto en este punto, como los demás, será no. Gracias.
Está, señor Juan Felipe. ¿Acabat, señor Martínez? ¿Acabat? Vale, molt bé. La CUP, senyora Montalà.
Bona tarda a totes i tots, moltes gràcies. En aquest ple d'avui, 11 d'octubre, anem a fer l'aprovació provisional d'aquestes quatre grans ordenances pel 2024. Una aprovació que contempla aquestes quatre que esperem veure'n d'altres en els propers plens. Les ordenances són una de les principals eines per abastir de recursos a les administracions públiques, però per la CUP també han de servir com a eina per redistribuir la riquesa i per treballar per la transformació social. Després de tres anys congelades, el proper any les ordenances seran subjectes a modificacions. Durant els últims exercicis, des de la CUP, ja hem reiterat nombroses ocasions que no ens semblava bona idea congelar les ordenances. Nosaltres sempre hem apostat per una fiscalitat més progressiva, és a dir, per pujar-les a qui més té i per reduir-les a qui menys té. Curiós que pugin també ara que comença la legislatura, quan porteu tres anys fent bandera de que les congeleu per culpa de la crisi. Igual s'acaba la crisi i nosaltres no ens n'hem adonat, o simplement era propaganda preelectoral. Tot així, anem per parts. En primer lloc, respecte a l'IBI, observem que aquesta augmenta un 3,5% en el cas de l'IBI residencial. Així mateix s'incorpora un IBI diferenciat segons activitat, una demanda que la CUP hem fet durant anys i que va en la línia d'aquesta fiscalitat més progressiva. I d'això ens n'alegrem. En aquest sentit, per ampliar aquesta modificació, una nova proposta consistiria en fer mateix en el cas de l'IBI urbà, aplicant coeficients de l'IBI que siguin progressius en funció del valor cadastral del pis, de cara a augmentar la progressivitat d'aquest impost. Així mateix, també ens alegrem del recàrrec de l'IBI a grans tenidors, independentment que el propietari sigui un banc, sigui una empresa, una família, qualsevol que disposi d'immobles buits. En segon lloc, no compartim la idea de treure, de suprimir la bonificació de l'IBI per tenir plaques solars, per instal·lar plaques solars. La justificació de que qui posa plaques és perquè té diners per pagar-les no ens serveix, ja que creiem que no estem encara en el punt de que ens sobri l'energia. Si tens uns estalvis, creiem que és millor invertir-los en plaques solars que no en anar de creuer, per posar un exemple. I aquí les administracions públiques hem de potenciar i liderar accions per protegir el planeta i per transformar-lo ecològicament. De fet, si tan barat surt, no entenem per què els equipaments municipals no estan tots plens de plaques solars, una proposta que ja també hem repetit moltes vegades. Se'ns comenta que aquesta bonificació passa a ser substituïda per una línia estratègica encarada a la rehabilitació d'habitatge. Per nosaltres creiem que no són equiparables, doncs la càrrega impositiva no repercuteix sobre les mateixes persones. No podem equiparar la ciutadania, que és qui rebia aquesta modificació en el cas de plaques solars, amb empreses de construcció o fons d'inversió que seran qui la rebran ara. Tot i així, si ens volem centrar en aquesta línia, creiem que hi podria haver algunes propostes més suculentes per incentivar-la. Per exemple, augmentar el tipus impositiu de l'IFIO sobre construccions per noves edificacions de menys de 30 anys i bonificar les obres de rehabilitació fetes en aquells edificis de més de 50 anys. Per alhora, condicionar la rehabilitació d'alguna manera per garantir que sigui real i socialment beneficiosa. Per exemple, introduint un límit de metres quadrats per tal de beneficiar-se de la modificació o demanant que la rehabilitació no impliqui un canvi d'usos en l'espai. Finalment, un últim punt respecte a la bonificació per família nombrosa. Tot i ser progressiva, s'hauria de revisar, sobretot en els casos de famílies amb immobles amb un alt valor cadastral i amb molts ingressos, ja que segueixen tenint una bonificació. Aquelles famílies que més tenen, creiem que no és necessari bonificar-les. Respecte a l'impost de vehicles de tracció mecànica, aquest augmenta un 13%, una bona descongelació. No ens sembla malament, però millor haver-lo fet a poc cada any. Així mateix, reiterem que avall surt més barat col·leccionar cotxes, a priori no sembla un hobby de pobres, que tenir un cotxe elèctric. Entre les plaques i això, el de l'Agenda 2030 no ho acabem de veure per enlloc. aquest model que esteu plantejant no s'ajusta gens al model que la CUP creu que necessita aquest món. I creiem que les ordenances és una bona manera de poder liderar canvis de transformació també ecològica. Així doncs, tot i que veiem alguns avenços remant en la bona direcció, queden serrells importants que no compartim en absolut. Per tots aquests motius, des de la CUP votarem en contra dels 4 punts.
Moltes gràcies per part de Vox.
Todas estas cuestiones que nos han comentado sobre las ayudas y subvenciones que se realizan nos parecen muy bien. Pero los ciudadanos deben saber que aquí lo que se está debatiendo es una subida de impuestos y no una reducción de los gastos. Miren, la Junta de Gobierno, que son ustedes, Junts y Esquerra, proponen una subida de impuestos. Por eso existe un informe de tesorería. Un informe de tesorería en el que dice que legalmente se puede hacer. Pero no existe un informe de intervención en el que se dice que se pueden reducir gastos. Por lo tanto, la Junta de Gobierno no está proponiendo reducción de gastos. Les voy a explicar a los ciudadanos, porque ustedes lo saben, cómo funciona una administración. Lo creo conveniente. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que en los Torrentes de Valls se encuentra una pareja de petirrojos única en el mundo. Para conservarla se debe proponer 2 técnicos que se cuiden de estos animales, se deben proponer un espacio de oficinas en el que se gestione toda esta cuestión, 2 vehículos para los ornitólogos y una serie de gastos que lo que hacen es inflar las administraciones públicas, incluidas las locales como este ayuntamiento. Entonces, debemos entender, sobre todo los ciudadanos, que las subidas de impuestos suben para que estas administraciones se inflen cada vez más. Y sí, señor Barbera, le vamos a decir que sí se pueden reducir los impuestos. Usted decía que algunos de los grupos aquí presentes lo dirán. Se pueden reducir gastos, se pueden bajar los impuestos. Y los que usted comentaba, por ejemplo, de Cataluña también. Las embajadas, por ejemplo, que no se necesitan para nada. Entonces votaremos en contra en todas las subidas de impuestos. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Francisco. Sense comentaris. Senyor Barberà, té la paraula.
Per no quedar-nos en silenci només, no pas per polemitzar ni dir res en aquest sentit. Senyor Juan Felipe, jo el de les liquidacions faré un esforç i prepararé pel ple dels pressupostos una bona explicació sobre les liquidacions. Ja m'hi comprometo. El que sí que és veritat és que nosaltres, i ho he fet a l'explicació, no hem lligat les ordenances amb el pressupost. Perquè si haguéssim lligat les ordenances amb el pressupost, jo com a regidor d'Hisenda ho hauria tingut molt fàcil. Què és? Pujar la mitja que estan pujant les altres ciutats. I si escolta Tortosa, escolta Tarragona, esperem que diu Reus, el Vendrell està dalt de tot. És a dir, la pressió fiscal per nosaltres és una eina útil per a la dinamització de la ciutat i pels serveis. I per tant, nosaltres el que hem fet és aplicar una racionalitat en les ordenances sense recuperar l'IPC acumulat de tots aquests anys, perquè tot allò que no s'ha pujat no ho recuperem ni molt menys. I clar, quan vostè me va a no sé quin any, bé, podem anar anys amunt, anys avall, podem anar a un ajuntament o podem anar a l'altre. El que està clar és que durant 3 anys, a partir del 2020, no s'han tocat les ordenances, més aviat s'ha baixat alguna cosa petita, i a més ara, quan anem a adaptar les ordenances a la realitat actual i a l'economia actual, ho fem d'una manera sostenible pel ciutadà i amb esforç i feina per l'administració, perquè hem de continuar donant més serveis de més qualitat i tenim aquest hub del 16,6% que ens ha pujat els preus de tot. les empreses de neteja, qualsevol activitat com a Ajuntament ha pujat, que fem, que contractem, les nòmines dels treballadors, que no ha pujat o que pugen ni molt menys IPC, però que també pugen, etc etc. Com he dit, els interessos i tal. Per tant, ens queda una feina a l'equip tècnic i a les diferents responsables de les àrees de fer les coses ben fetes i de gestionar amb transparència i amb austeritat el diner públic. Però clar, quan un Ajuntament no puja els impostos, o els puja moderadament, o els adapta com fem ara, i passem d'un pressupost de 27 milions a 35 milions, senyor Francisco, el que fem és donar més serveis a la ciutadania i tenen davant més projectes. Perquè si tu passes de 27 a 35, estem gastant més. Per què he de reduir les despeses? El que hem de fer és el que hem fet fins ara, ser creatius a l'hora de buscar els ingressos i no carregar en el ciutadà tot aquest increment d'activitat perquè el ciutadà ja fa prou aguantant tot l'increment de l'IPC de les administracions superiors que ja tenen, com és l'Estat, etc. Aquí aprofito per la CUP. Miri, les nostres polítiques seran diferents, està claríssim, i potser en alguns llocs ens trobem o ens podem anar trobant i, com els hi vaig dir, escoltem. Quan vam parlar de les plaques solars, no vam parlar ni molt menys de que ho posés el que té més diners o que menys. Això jo diria que és alguna afirmació d'algú propers a vostès. El que sí que vam dir és que en aquests moments, amb el cost de l'electricitat, la reducció del preu de les plaques solars i les ajudes de la Generalitat i dels Next Generation, els recursos municipals poden anar a altres urgències que té la ciutat. Perquè el ciutadà que s'ho està ficant ja li surt a compte fer-ho sense el nostre suport. Quan les administracions superiors no hi eren, nosaltres hi érem. I amb una mesura important, 5 anys el 50% de l'IBI, 5 anys més el 25%. Si això compta, compti que hi ha vegades hem ajudat amb 2.000 euros a una instal·lació de plaques solars que ara pot estar entre 6 i 8.000 euros, arribant quasi un terç del que suposa. Ara, el nostre terç, més l'estalvi, més el terç del Next Generation, amb algú li pot sortir molt bé preu. I nosaltres tenim necessitats d'habitatge, i això en saben vostès, si han fet la campanya, han vist que no el centre històric, a tots els barris hi ha cases desocupades. Cases amb bons barris, amb bona situació, que el que necessiten és que algú el compri, el repari, ho posi al mercat, i algú de Valls ho compri, o algú de fora que vulgui vindre a Valls que ho compri. I això és el que volem fer. I esperem tenir tant d'èxit com vam tenir amb les plaques solars. Però que hagi passat de 8, de 9, de 10 peticions a l'any a 70... Jo no crec que hagi canviat per la nostra subvenció que ja hi era, ha canviat per l'entorn. I quan una cosa ja funciona i ja surt rentable sense el suport de l'Ajuntament, el diner públic s'ha de posar allà on faci falta. I en aquest cas, en l'àmbit d'habitatge, la Generalitat, per exemple, aquests ajuts als lloguers de 700.000 euros són de la Generalitat i els gestiona Provalls, i això és molt important. Però necessitem que petites empreses i mitjanes, empreses constructores de Valls, comprin un habitatge, el rehabilitin i el posin en venda. O algú interessat el compri i demani a la constructora que ho faci i busqui la manera de tenir aquesta bonificació de l'IBI. Jo, tot el que em pugui explicar de la seva posició com a CUP, em sembla molt bé. Jo encara recordo amb les famílies nombroses que vostès deien que aquella família de 4 persones que té més de 55.000 euros d'ingressos bruts ja és rica i no necessita ajudes. Comptin que són 55.000 euros bruts, comptin com s'ha de dividir en 4 persones i veurà que tenen alguna cosa esbiaixada a l'hora del criteri de qui és el que ha de rebre ajudes i qui no. Perquè en aquests moments una família de 4 persones amb uns ingressos de 55.000 euros bruts s'ho pot estar passant molt malament. Per tant, està bé el discurs, està bé projectes diferents, sens dubte, no, això no crec que ens hàgim de criticar perquè som dos extrems, però el que està clar és que el seu punt és molt radical i el nostre, com ens ha dit el senyor Juan Felipe, és més central i més just de cara a la ciutadania. Respecte al romanent, estic d'acord. Potser millor no anar amb romanent, però tenir romanent ens ha salvat aquests 3 anys. La pega és que l'any que ve ja no hi haurà romanent i és per una decisió d'un estat on ja sap qui governa. Per tant, en aquest sentit, nosaltres creiem que és una proposta d'adequació de les ordenances principals, com han dit vostès, dels ingressos de la ciutat, que respecta i carrega el menys possible a la ciutadania i que ens deixa a l'equip de govern molta feina per continuar pujant en serveis i mantenir aquesta pressió fiscal més baixa del Camp de Tarragona.
Moltes gràcies. Hi ha una intervenció, senyor Juan Felipe.
Mire, senyor Barberà, le voy a repetir. ¿Para qué aumentar más la presión fiscal si no se ve reflejada en servicios como son limpieza, seguridad y salud? Y eso en nuestra ciudad se ve. Y traspasando a lo que usted decía sobre las liquidaciones, el presupuesto es algo que partimos para qué es lo que queremos realizar. Pero la liquidación del presupuesto es lo que ustedes gestionan, cómo han realizado su labor. Y su labor no ha sido positiva ni en inversiones, porque no le voy a repetir ahora sus inversiones, en el último ejercicio un 13,53, nos deja mucho que desear. Y si el remanente se pasa a 6.900.000, quiere decir que o hay mucha presión fiscal y nos sobra presión fiscal, o si tenemos 7 millones, quiere decir que estamos dejando muchas cosas por hacer, como son la limpieza y la seguridad. Y oiga, dele la vuelta que quiera, dé la explicación. Es que es así, es que la liquidación es el mensaje de lo cómo gestionan ustedes. Y si me he ido al 2015, no es ningún... Es que ustedes con Esquerra estaban gobernando y la presión fiscal fue altísima. Y se nos frenó porque vino la pandemia, pero ustedes habían pedido al Estado tocar el valor cadastral y lo tocaron en el 2020. En el 2020 lo tocaron. Bueno, en el 2000... ¿Ah, no lo tocaron? ¿No? ¿En el 2020 no? No. Pues creo que se lo tiene que revisar. Míreselo. Y anteriormente ya le he referido, de qué porcentaje a qué porcentaje. Del 14,10 al 14,53. Yo creo que se lo debería mirar. Yo soy oposición y fiscalizo su labor y usted debería de, por lo menos, esos números que hago yo, rebatírmelos, pero ya le aseguro yo que no me los puede rebatir, porque los números son reales. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Si hi ha alguna altra intervenció, entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari, passaríem a votació del punt 1. Que és l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Vots a favor? 14. Abstencions? Cap. Vots en contra? 6.
Doncs ara passem a votació el segon punt, que és l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal número 2, que és la de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Vots a favor? 14. Abstencions? Cap. Vots en contra? 6.
Passem a votació del tercer punt, que és l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 3 sobre construccions, instal·lacions i obres.
Vots a favor? 14. Abstencions? Cap. Vots en contra? 6.
I ara passem a votació al punt 4, que és l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal número 13 sobre l'impost d'activitats econòmiques.
Vots a favor? 14. Abstencions? Vots en contra? 6.
Molt bé, doncs passem al cinquè punt, que és l'aprovació provisional de la modificació puntual del POUM, consistent en l'ampliació dels sistemes d'equipaments comunitaris i d'espais lliures a l'entorn de Capadró, àmbit del carrer Peixateria 3, 5 i 7 i del carrer Fornou 7, 9 i 11. Té la paraula la senyora Sònia Roca, regidora d'Urbanisme.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Portem avui aquest ple per la seva aprovació provisional, la modificació puntual del POUM a l'entorn de Capadró, la futura seu de, com saben, la futura seu de l'Escola de Música Municipal, una modificació que permetrà no només la rehabilitació de l'edifici històric i catalogat de Capadrós, sinó també la transformació de l'entorn físic construït de tota aquesta zona i, per tant, la millora de la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes. És un gran projecte de ciutat que també recupera, com dèiem, el patrimoni històric, un equipament al vell mig, al cor del centre històric, que contribuirà amb la seva dinamització, portant fluxos de persones durant totes les franges horàries del dia. L'objectiu, recordaran, de la modificació de planejament que portem avui per la seva aprovació provisional és l'ampliació de l'àmbit d'equipament de Capadró i del sistema d'espais lliures, segons el que preveia el concurs d'idees d'arquitectura, el projecte guanyador del concurs d'idees d'arquitectura que es va resoldre a la primavera d'aquest 23. Afecta un total de 6 immobles, com recordaran, els del carrer Peixateria 357 i el de carrer Fornou 7, 9 i 11. Afecta un total de 5 immobles i s'amplia aquest àmbit entre el que és l'equipament i l'espai lliure en una superfície en planta en total de 270 metres quadrats. Com recordaran, l'aprovació inicial d'aquest expedient es va fer amb un ple extraordinari el 25 de maig, el 25 de maig d'aquest mateix any. Va ser aprovada inicialment i després d'aquesta aprovació inicial va ser sotmès l'expedient a exposició pública, es van notificar tots els propietaris de béns i drets dins d'aquest àmbit i a més es van sol·licitar els preceptius informes al Departament de Territori i al de Cultura de la Generalitat. Durant aquest període es va rebre només una al·legació corresponent a l'immoble del carrer Peixateria 7 que demanava un valor lleugerament més alt de l'expropiació. El que s'ha contestat a aquesta al·legació és que ara no pertoca valorar el preu d'expropiació, sinó que estem en fase d'aprovació de planejament. Per altra banda, es van notificar, com deia, tots els propietaris i després també ens va arribar el dia 28 de juny d'aquest any l'informe desfavorable del Departament de Cultura, en concret feia referència a l'immoble del carrer Fornou 7, on deia que aquest immoble, que el concurs d'idees i la modificació aprovada inicialment proposava que fos espai lliure, doncs recomanaven, i per això és l'informe desfavorable, que s'incorporés dins de l'àmbit de l'equipament, donat que té, segons l'estudi arqueològic, té restes que han de ser mantingudes i, per tant, aquest immoble passaria a formar part de l'equipament i no del sistema d'espais lliures. Es van fer totes les esmenes durant aquest estiu, les esmenes que demanava el Departament de Cultura i en data 1 d'agost ens va arribar l'informe favorable del Departament. Per tant, el document que avui portem a la seva aprovació provisional incorpora totes aquestes prescripcions del Departament de Cultura i diria que ja està. Ha estat redactat aquesta modificació de planejament pels serveis tècnics municipals amb data de setembre del 23 i vull agrair des d'aquí la celeritat i la dedicació per portar aquest expedient a aprovació provisional avui. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció per part del PSC? Senyora Invernón.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i tots. Com ja vam dir en el ple del 25 de maig, aquest és un tema estratègic per la ciutat i pel centre històric. Una nova seu per l'Escola de Música, que ha estat una de les reivindicacions des de fa molt de temps de la comunitat educativa, l'Escola Robert Gerhard. La seva ubicació al centre històric, sens dubte, ajudarà a revitalitzar-ho, però és evident que encabir els espais que necessita l'escola un edifici històric no serà fàcil. No serà fàcil ni des d'un punt de vista funcional per la mateixa escola ni per l'actuació sobre el patrimoni. I hem vist com la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Tarragona ha presentat esmenes per tal que determinats elements d'aquest espai es preservin i es fes un control arqueològic. Aquest tema s'ha pogut resoldre amb certa rapidesa, ja que l'informe de l'arquitecte municipal estableix que les modificacions que ens arriben dels serveis territorials no són substancials. Per tant, incorporar-les al document que avui es porta a aprovació, el procediment pot continuar. Ara bé, ens preocupa i molt el tema de la propietat de l'edifici del carrer Peixateria 7, que sembla que no hi ha l'acord per l'expropiació. I ens preocupa perquè, com bé sabem, per aquest projecte tenim fons Next Generation, que tenen un termini d'execució molt acotat. Per tant, tenen calculat els temps que poden comportar les possibles accions que la propietat d'aquest immoble pot portar a terme en el temps total del projecte? Com els hem dit, aquest és un tema que ens preocupa, perquè creiem que Capadró és estratègic pel centre històric i per la ciutat. I nosaltres, en els projectes estratègics, sempre ens hi trobaran. Per tant, el nostre vot serà favorable. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, bona tarda a tots i a totes.
En aquesta ocasió porteu a ple l'aprovació provisional de la modificació del POM per poder atendre les necessitats de la nova Escola Municipal de Música i, evidentment, només podem demanar acceleració en tots els procediments per dur a terme la creació de la seva nova ubicació. Des de la CUP creiem que és important que Valls avanci cap a una Escola Municipal de Música pensant en la possibilitat de poder créixer a noves arts escèniques i dimensionar per atendre necessitats històriques que durant molts anys no han estat ateses ni prioritzades. De fet, tirant d'hemeroteca, fa 6 anys la CUP demanava un estudi de viabilitat de l'immoble per encabir l'Escola de Música. Així mateix, fa més de 4 anys, coincidint amb el període electoral previ a les eleccions del 2019, es realitzava un debat a la pròpia escola on el claustre i la comunitat educativa ens demanaven un nou equipament. Durant la legislatura anterior vau estar marejant la perdiu i al final no es va fer cap estudi abans de l'adquisició de l'immoble de Cal Pedró per saber si el projecte de l'Escola de Música Municipal podria encabir-se en l'espai de Cal Pedró o no. I vau perpetuar durant anys el dubte de si s'ubicaria en aquell espai o no sense la complicitat del propi equip humà de l'Escola de Música. Donant per acabat el dubte, el dia que vau penjar la pancarta on hi deia passat, present i futur i s'especificava que allà aniria la futura escola. Esperem que aquesta modificació del POM permeti avançar amb celeritat cap a l'inici d'aquest projecte de rehabilitació i puguem comptar amb aquest nou equipament operatiu al centre històric quan abans millor. Us recordem que l'aprovació inicial d'aquest projecte ja es va fer en un ple extraordinari el passat mes de maig. Aquesta segona es torna a fer en un ple extraordinari. La CUP hi votarà a favor, perquè és una prioritat de fa masses anys, esperant que pel proper consistori l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard sigui una prioritat. Tanmateix, esperem que el projecte, el qual compta amb una important font de finançament provinent de fons europeus, 1,8 milions d'euros, compti amb una planificació adequada i no haguem d'estar contínuament encadenant sessions extraordinàries. Gràcies.
Per part de Vox.
Gracias. Me gustaría poner en valor el trabajo que realizan cada uno de los técnicos municipales en sus respectivas áreas, al igual que también me gustaría poner en valor el trabajo que realiza cada empleado del Ayuntamiento de Valls. Cierto es que los técnicos municipales, en cumplimiento de la legislación vigente, elaboran los informes, como por ejemplo vemos en este caso, sobre el Plan de Ordenación Urbanística Municipal. Por ejemplo, en este plan de modificación del POUM, el capítulo 4 nos habla de la perspectiva de género. Dice que el futuro proyecto de edificación y urbanización deberá detallar las medidas a adoptar para garantizar una actuación de acuerdo con la perspectiva de género en la iluminación, el mobiliario, la accesibilidad, la utilización, la seguridad y la señalización. Desde la aprobación de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se ha introducido en cualquier ámbito de actuación. Hemos comprobado cómo, gracias a estas normativas, nuestros hijos en las escuelas reciben todavía más adoctrinamiento ideológico a edades vulnerables como la infancia y la adolescencia. Por lo visto, la modificación del POM de Valls debe también contar en la elaboración del proyecto con esta perspectiva de género. Por eso debo felicitar por adelantado el trabajo de nuestros técnicos municipales en materia urbanística, porque me resultará interesante ver cómo enfocan con esta perspectiva la iluminación, el mobiliario, la accesibilidad, la utilización, la seguridad y la señalización. Pero lo que de verdad espero ver es que la normativa en materia de igualdad se vea reflejada en la verdadera integración de todas aquellas personas que sí necesitan sentirse integradas, eliminando barreras de utilización de equipamientos municipales para invidentes, discapacitados físicos e intelectuales o, como ahora se denominan, personas con diversidad funcional, para que realmente se sientan ciudadanos de pleno derecho en Valls. Y me gustaría aprovechar este momento para felicitar por adelantado a todos los españoles, porque mañana se celebra el Día de la Hispanidad. Y les recuerdo que en esta sala de plenos del Ayuntamiento de Valls ni está la bandera de España ni está la fotografía del rey. Por tanto, no se está cumpliendo con la legalidad vigente respecto a la Ley de Banderas y Símbolos. Yo mismo, como portavoz del Grupo Municipal de Vox Valls y como regidor de este ayuntamiento, voy a exigir de manera formal y contundente ante la Administración competente que se cumpla la ley de banderas, tanto en este ayuntamiento como en todos los edificios públicos del municipio de Valls. Queridos compatriotas, viva Cataluña y viva España. Gracias.
Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, si el senyor de Vox m'ho permet, tornarem al tema que ens ocupa, que és la modificació de planejament a l'àmbit de Capadró. Jo li voldria contestar al senyor Pere Vidal que pels projectes de ciutat farem tants plens extraordinaris com calgui. Ja sabem tots la seva preocupació pel que fa al tema de calendari és la meva preocupació. Sabem que anem amb un calendari justíssim perquè és un horitzó 2026 pel Next Generation que ens van donar 2,8 milions d'euros. Va ser una aposta que vam fer en aquell moment i crec que l'aposta va ser molt encertada perquè ens van valorar molt bé amb aquesta subvenció. De 1.000 presentats som el Valls ha quedat posicionat amb el número 31. Per tant, per aquesta modificació de planejament ho hem considerat fer amb aquest pla extraordinari donat que la modificació estava preparada. Pel que fa a la senyora Invernón, el senyor Vidal també ha parlat de que no s'havia parlat mai amb l'equip directiu. A la passada legislatura, durant tota la passada legislatura, vam estar en paral·lel mentre treballàvem l'expropiació de Capadró amb el pla funcional de l'edifici que ja s'havia fet a l'anterior legislatura, la del 2015, la del 2019. A l'anterior legislatura, aquesta, la del 2019 fins a la del 2023, vam estar treballant amb l'equip directiu amb el pla funcional per poder dur a terme el concurs d'idees que es va resoldre aquesta passada primavera. I després a la senyora Invernón li diria que l'actual escola de música té 230 metres quadrats a l'edifici de Cabarrau, més fan servir algun altre, tenen un pavelló i alguns metres més, però l'edifici de Cabarrau té 230 metres i Capadró en té 1.400 de construïts. Per tant, entenem que recuperar, és a dir, que per superfície és evident que hi cap, passem d'una superfície de 230 metres quadrats a una superfície construïda de 1.400 més el que proposa aquest àmbit de modificació de planejament, que ja sap que s'incorpora en peixateria 357 més forn 97, que és el que ens demana Cultura, i després pel que fa a totes les expropiacions és el que li he explicat, que el que responíem a l'al·legació del carrer Peixateria 7 no hi ha un acord d'expropiació perquè no estem en fase d'expropiació, estem en fase d'aprovació de planejament. Hem parlat amb tots els propietaris de l'entorn, amb tots, i estem ja treballant amb tots aquests expedients perquè no se'ns escapi res d'aquest cronograma. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor, 19, abstencions, 1. Vots en contra, cap.
Molt bé, doncs no hi ha cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió.